Sant Cugat Afons, amb Carme Reverte.
Onze i dotze minuts del matí, obrim l'aula de català i ho fem rebent el Dani Ruiz Trillo. Molt bon dia.
Bon dia.
Preparats?
Sí,
per,
sí.
Per una nova sessió. I sí. Avancem una miqueta, ja sabem que quan vens ens parlem d'una paraula o analitzem una paraula, també una expressió que ja n'hem vist de, amb diferent accent.
Sí, exacte.
I també tenim una cançó analitzada per un tal Pere, no?
Sí.
Però sempre hi ha un altre punt que ens porta...
Sí, sempre hi ha com una mena de fil conductor del dia o de la setmana, que aquesta setmana serà doncs, les tradicions i costums, i parlarem de tradicions, costums i de refranys, i a més doncs, en direm algun d'exemple. De fet, he estat aquests dies fent una ullada al llibre Els 100 refranys més populars, publicat per Cusatani Edicions, que el recomano des d'aquí als oients, a tu també, perquè sí. És una...
No, està molt a bé. A mi m'agraden, eh?
Està molt bé, perquè de fet ells es veu que van fer com una mena de votació popular abans de publicar el llibre, i llavors... El primer, els 5-10 primers són els més votats, fins i tot posa un percentatge, 18%. Això em recorda a mi les eleccions. I els últims, 90-99%, doncs, són els menys votats.
Però també hi són.
Posa 2%, 1%, i llavors són doncs, dels 100 més votats, el que més, els que més, i va baixant. I els últims, els que menys.
Mm-hmm. Quina mania que tenim, de reduir-ho tot a xifres, no? A quantificar... Ho dic
sí.
Perquè això ens passa molt als periodistes, tenim aquesta mania, però
sí,
veig...
Sí, el que passa és que el llibre aquest val molt la pena, la xifra és només una línia i prou, però a part d'això els defineix, els explica, amb exemples també, amb textos literaris també històrics amb els quals surten cadascun d'aquests refranys, després diu la xifra d'una manera anecdòtica, però només això. I llavors avui tindrem, a banda d'això, la paraula de la setmana amb en David, l'expressió de la setmana amb la Júlia, des de Menorca, i la cançó de la setmana amb un tal Pere.
Amb un tal Pere. Sí, senyor. Doncs comencem.
I ara, com us deia, tindrem un cop més aquí la paraula de la setmana que ens porta en David Vila. I Ros, hola David, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina paraula ens portes?
Avui porto una paraula una miqueta tècnica, eh? Potser m'he passat una mica, però intentaré que no sigui massa pesada.
Ai.
La paraula procedeix del camp de la psicologia i és assertivitat. Assertivitat. I explicaré el perquè, perquè té molt a veure amb la llengua. Sí, assertivitat. I té molt a veure amb la llengua, encara que d'entrada no ho sembli. Mireu, les persones, quan ens enfrontem a una situació que no ens acaba de conflicte potencial, per dir-ho d'alguna manera, allò, alguna picabaralla, alguna situació que hi ha certa tensió en l'ambient, diguem, generalment es considera que podem reaccionar de dues maneres. Una és amb virulència, amb paraules fortes, fins i tot amb insults, que evidentment acabarà derivant doncs, en una baralla, en una discussió, en alguna cosa poc agradable, que ens genera tensió, nervis, i que per tant no agrada a ningú, en principi. O bé, podem adoptar una opció més submisa, de callar i deixar que l'altre digui, i mira, què hi farem, no? Si l'altre em diu de tot o pensa completament oposat a mi. Però la psicologia ens diu que entre una cosa i l'altra hi ha una altra actitud possible, que és l'assertivitat. Que l'assertivitat vol dir defensar el teu punt de vista amb naturalitat, amb tota comoditat, evidentment sense vulnerar l'espai de l'altre, però deixant molt clar quin és el teu posicionament, no? Això és actuar assertivament. Els psicòlegs sempre recomanen que hem d'aprendre a ser assertius, les persones. És a dir, que si no ens ve de gust fer una cosa, això no ha de generar necessàriament una situació violenta. Si algú ens diu, ai, no em pots pas ajudar a fer això. Mira, és que no em va bé, doncs, aquelles persones que no sé dir no. I m'acabo trobant en uns embolics terribles, no? Doncs és important ser assertiu. I això té molt a veure amb la llengua, perquè, fixeu-vos, el català actualment... Podem dir que cada vegada hi ha més gent que sap parlar català. És a dir, el coneixement del català augmenta. S'aprèn a l'escola, especialment al Principat de Catalunya. Van positiu.
És 90%?
Sí, més alt i tot, diuen. El de comprensió oral és més alt, el de coneixement. I per aquí va una mica el que volia comentar. La gent que el sap parlar cada vegada és més. Però alhora, els estudis, que ens diuen que cada vegada hi ha més gent que sap parlar català, també ens indiquen que cada vegada hi ha menys gent que el parla normalment. És a dir, una cosa és saber-lo parlar i l'altra és parlar-lo. Perquè nosaltres podem saber parlar anglès, però segurament si no anem a Anglaterra o no viatgem gaire, doncs no el farem servir l'anglès, i per tant de poc serveix que el sapiguem parlar.
Això potser és culpa dels catalanoparlants, diguéssim.
Bé, culpa, responsabilitat, és evident que 300 anys de repressió lingüística, com els que arrosseguem, deixen quelcom inherent en l'inconscient col·lectiu de tots plegats.
Si l'altre l'entén, però nosaltres pensem que no l'entén...
Correcte,
per tant,
per aquí vaig.
No els hi parlem català, per aquí vas, continua.
Sí, és a dir, generalment la immensa majoria dels catalanoparlants, davant d'un interlocutor que no parla català o que els hi sembla que no sap parlar-lo o que potser no els entendràs, i davant de la remota possibilitat de que la persona que tens al davant pugui no entendre el català, tot i que les estadístiques indiquen que l'entén pràcticament tothom a Catalunya, però malgrat això, hi ha l'hàbit de passar-se al castellà. I si aquella persona parla en castellà o ens sembla que hi parla o ens hi comença parlant, doncs ja també canviem de llengua. I la veritat és que no li estem fent cap favor, perquè jo he treballat força amb persones nouvingudes que han après català, han dit, ostres, aquí hi ha una llengua que es diu català, l'aprendré, s'apunten als cursos de català, però es troben que, clar, com que són negres o del color de pell una mica més fosc que la majoria de catalans, diguem, o tenen uns trets físics que es nota que no són nascuts aquí, en fi, que criden l'atenció, la immensa majoria dels catalanoparlants, com us deia, doncs se'ls adrecen en castellà. I clar, aquesta gent se n'acaba fartant i diu, ostres, mira, jo ja deixo d'intentar parlar català perquè no, ningú no me'l parla. No, els catalans es guarden la llengua per ells. I clar, això és contraproduent, perquè en comptes de fer servir la llengua com un element d'acolliment i d'integrar-los plenament, doncs els l'amaguem, no? Què és l'assertivitat lingüística? I aquí lligo l'assertivitat amb la llengua. L'assertivitat lingüística és quan els catalans prenem consciència que podem utilitzar la nostra llengua amb normalitat, amb comoditat, sense generar cap conflicte en qualsevol situació, doncs llançar-nos a fer-ho i aprendre a fer-ho, perquè és possible. És a dir, nosaltres podem parlar sempre en català. Evidentment que ens podem trobar alguna persona que realment no l'entengui perquè acabi d'arribar, d'acord, però no és el més habitual, ni de lluny. Per tant, el més probable és que aquella persona, encara que no et parli en català, potser l'entendrà perfectament. I si no és possible que fins i tot acabi canviant i també parli en català. No? Per tant, assertivitat lingüística seria totes aquelles persones que tenen clar que cal defensar el català i que volen que el català sigui una llengua tan normal com ho és el suec a Suècia o l'alemany a Àustria, per exemple, ni més ni menys, doncs comencin a utilitzar-la amb normalitat i siguin assertius i diguin, oi que jo vull utilitzar el català sempre? Doncs l'utilitzo, però a més no ho faig ni enfadat, ni com si imposessis la llengua, ni... No, amb normalitat, amb comoditat, com l'estem parlant ara. Evidentment això no és fàcil, hi ha uns recursos, hi ha uns arguments, hi ha unes tècniques per aprendre a fer-ho, però jo llanço la idea aquesta de l'assertivitat lingüística, de tenir-la al cap.
Em sembla molt bé i faig una crida des d'aquí als nostres oients a ser assertius i tenir assertivitat lingüística. Moltes gràcies, David.
A vosaltres. Gràcies.
Ja hem conegut una nova paraula amb aquestes explicacions tan fantàstiques que ens fa el David,
sí.
I que són de plena actualitat. Vaja, que s'escauen, no?
Potser és per això que l'has escollit.
Home, sí, jo crec que sí, està molt clar. Té el seu sentit, té el seu sentit. Ja que hem parlat de paraules, hem de continuar amb
l'expressió de la setmana amb la Júlia Català. Júlia?
Hola, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, contenta de poder compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio.
Oh, molt bé, molt agraïts.
Com ens encanta aquest accent, eh?
Sí, tant.
Una altra cosa és que ho entenguem tot de moment perfectament, però ara que haurem de conèixer l'expressió, a veure
què ens has portat.
Avui m'he posat tardoral, com estem, i he triat com a paraula un fruit típic d'aquesta estació, gínjol. Com a paraula, pròpiament no és que sigui característica només de Menorca o de ses illes, però sí que pren aquí uns matisos culinaris i expressius ben característics, no? De fet, fa poc dues personalitats destacades de Menorca, com són la Maite Salort, que és escriptora i presidenta del Consell, i en Bep Arlès, president de l'Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de ses Balears, i han fet referència a amb una entrada en el seu blog i un article, respectivament, i he pensat que tocava i s'ho mereixia, la paraula.
Molt bé.
Fruit propi de la dieta mediterrània tradicional, ja a l'antiga Roma, el gínjol era símbol del silenci i es feia servir en els temples de la prudència. A la regió de l'Emília Romana es plantava un gínjoler a la zona exposada en el sol per dur fortuna. I a Menorca també les cases solien tenir un gínjoler sembrat en el pati i es coïen els fruits per després deixar-los assecar i elaborar un xarop que s'emprava per combatre la tos, les afeccions de coll i respiratòries i fins i tot la febre, per les altres propietats curatives que tenen els gínjols. Avui els gínjols són molt apreciats pel seu valor nutritiu, com a fruita, ja sigui natural o assecada, i amb ells es pot preparar, per exemple, sal i oli de gínjol, es poden cuinar en el forn també, com les pomes, i també es poden fer confitures o compotes. I fins i tot a Itàlia he sabut que a la regió del Vèneto es fa un licor de gínjol que s'anomena brodo di gigiole, o una cosa semblant. Però bé, a part de totes aquestes propietats curatives i culinàries, en tenen i també de ben interessants d'expressives, perquè formen part d'un ranxo de refranys i frases fetes. Per exemple, es diu estar més content que un gínjol o feliç com un gínjol de qualcú que demostra una gran alegria. No?
Sí, aquesta em sona.
Aquesta em sona, sí. Sí, aquesta crec que la compartim.
Sí, sí, aquesta, mira, jo la tenia apuntada. El que no acabo d'entendre és la felicitat relacionada amb el gínjol.
Doncs he investigat un poc i no he trobat exactament l'origen de l'expressió, però el més proper que he llegit és que podria fer referència a la manera com salten i reboten els gínjols quan cauen en terra.
Podria ser.
Curiós. D'altra banda, sí. Nosaltres també tenim l'expressió anar més mudat que un gínjol i també la locució com ara plou en gínjols, que, com una forma de negatòria, que equivaldria a dir de cap manera.
Com i un be negre.
Exacte.
Exacte.
I de totes, però, l'expressió gínjolera més emprada avui en dia és tenir gínjols. Referida a persones amb sa cara molt dura o que per sa seva ignorància són atrevides fins a sa temeritat. I així es fa un símil entre els gínjols i els testicles i deim, quins gínjols que tens o no tens gínjols. Sí, és molt divertida. I bueno, ja per acabar, només un poquet de poesia de sa mà de Blai Bonet, que en una estrofa del seu poema La paraula es va recordar de gínjoler i va dir... Quina tremolor antiga, oir gínjoler i sentir la lluminosa distància entre el color d'una branca i el seu nom que en mi sona. Fins aquí.
Carai,
estàvem aquí esperant a veure què...
No, el poema segueix per agafar només aquesta estrofa que sé que xerra explícitament de gínjoler.
Doncs haurem de posar en pràctica això de tenir gínjols.
Tenir gínjols.
Sí.
Queda més bonic, no? És més poètic.
Queda molt bé, queda molt bé. I, bueno.
Aquesta no la coneixíem, oi que no?
Jo, aquí,
aquesta...
Per aquí no, que jo sàpiga no sona
crec
gaire.
Crec que aquesta és pròpia ja de filla, almenys allà on jo venc, és... i sí, està molt en poc ara.
Doncs l'ensenyarem a classe, perquè és important que la gent la conegui. Júlia, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins un altre dia.
Fins un altre, que
adéu,
vagi molt
bé. Adéu, bon dia.
Adéu.
Està realment curiós, això dels gínjols.
Sí, perquè jo li vaig dir alguna cosa que tingui a veure doncs amb tradicions, costums, o bé doncs amb refranys o la tardor, l'època aquesta que passem. Justament ahir quan em preparava de què parlaria avui, que va ploure molt, jo vaig pensar en refranys com per exemple...
Ah, on va ploure? Van ploure quatre gotes al matí,
a Rubí,
no? Ah, a Rubí va ploure.
Sí, no, és curiós perquè...
Aquí no gaire.
Tenia pensat...
Ni que veure on estava.
Tenia pensat netejar el cotxe aquesta setmana i cada vegada que plou a la nit, després al matí ja dic, no cal.
Aquest és el dilema dels que tenim cotxe.
No cal perquè ja fa la feina la natura. Carrers mullats, calaixos eixuts, per exemple, o cel rogent, pluja, vent, per exemple, o una de molt curiosa, que diu, quan al cel hi ha cabretes, a la terra hi ha pastetes o hi ha bassetes. Les cabretes serien
els
núvols, i vol dir que quan al cel hi ha núvols, doncs al terra hi ha aigua, perquè plou. i precisament ara, doncs, que estem passant una època de moltes fires i moltes festes i molts sants, hi ha hagut Santa Úrsula, Sant Narcís, els castellers, a Girona, Tarragona, etc. Doncs, curiosament he trobat aquella que diu, parlant de Sant Narcís, diu, Sant Narcís mata les mosques de 6 en 6, que vol dir que hi ha tantes mosques en aquesta època de l'any, sobretot a Girona, per Sant Narcís, que té tanta fama que es fan tots els souvenirs i les samarretes i tot amb les mosques, que ja em diràs que maco que és. Doncs Sant Narcís matava les mosques de 6 en 6, de tantes que n'hi havia.
Hi ha hagut dies, que sí que hem notat que hi havia bastants mosques i, a més, molt punyeteres, d'aquelles que costa treure-se-les de sobre.
Sí.
Uns quants dies, ara ja no.
Ja ha passat. Avui, per sort. I avançant-me a l'11 de novembre, per si de cas no ens veiem, perquè no falta gaire, doncs per si de cas no ens veiem abans, que serà Sant Martí, allò que diu a l'estiuet de Sant Martí, hi ha el refrany aquell que diu a cada porc li arriba el seu Sant Martí.
Aquesta sí que l'hem fet servir.
Sí.
Sí, sí.
Perquè tradicionalment doncs es matava el porc...
Feia matança.
La matança del porc pels vols de Sant Martí. I llavors vol dir això, que la gent que ha fet alguna cosa dolenta, doncs que no pateixi. Que
és ja... com una justícia, no?
Sí, justícia natural i...
Ara, espero que continuïn matant porcs, perquè després de la notícia de l'OMS...
De la setmana, ja, sí.
Que sembla que no podrem menjar res, aquest sí. pas, però no us espanteu.
Quan algú em diu OMS, penso en el periodista, i no...
No, Organització Mundial de la Salut.
Exacte.
Que és la notícia que ens ha posat a tots així en alerta, però,
exacte,
però doncs... tranquils. Anem acabant amb la cançó.
Amb la cançó de la setmana, que es porta un tal Pere, com sempre.
Un dimecres més a l'Espai de Català amb el Dani Ruiz Trillo arriba la secció de la cançó de la setmana i és el moment de saludar el senyor dels pèls de punta, que segur que ja el coneixeu.
El
a més de per un tal Pere, el senyor dels pèls de punta.
Un tal Pere.
Ja tinc una reputació
bon
i tot.
Bon dia, Pere, i tant.
Bon dia, somriures, com estem?
Molt bé, i tu?
Bon dia.
Doncs molt bé.
Quina cançó ens portes?
Avui us porto
setmana?
Una cançó que us farà abraçar-vos a la manta o a qui tingueu al costat.
Ah.
Ah.
Vale?
Molt bé.
Què us sembla?
No, no som gaires, aquí.
Perfecte.
Això és veritat.
Ens abracem tots tres. Vigilem
el que dius.
Ens abraçarem tots tres.
Ai, em sembla que l'he passat ara.
A veure.
No, doncs això, parlarem de la cançó La dansa del vestit, de Charango. Per qui no la conegui, però conegui Charango, no és de les típiques de Charango. Quan tu penses en Charango, penses això. Festa major, en festival, en saltar, brincar i en tornades que et portin a saltar una miqueta més enllà. Però aquesta cançó, que tancava el seu àlbum de debut, el Benvinguts al llarg viatge, és una cançó molt càlida. És una cançó de llar de foc, de fet. I us la porto perquè m'ha cridat l'atenció.
Amb això vols dir que és una lenta?
Quan dius una lenta, què vols dir?
Una balada.
Una lenta, això
una
sona
balada.
Molt antic,
Clar, exacte, però hi ha aquest entendiment de que una lenta pugui ser avorrida. Volies dir això, Dani?
No
avorrida. Hem acabat aquí la nostra relació? O no volies dir això?
D'amistat.
No ens abraçarem avui?
Però de col·laboració radiofònica mai,
D'acord, doncs fem-ho així.
Però no, volia dir una balada.
No és una balada, perquè jo no la considero una balada. Té el tret característic, i per això us la porto, és que a una lletra bastant farcida, hi ve allò amb mots i verbs i adjectius i totes les paraules que puguin haver-hi, perquè la lletra és de les llargues, té un ritme i una cadència que et fa estar atent. No és una balada tipus, diguem, Celine Dion, que et pot fer una nota i te l'aguanta 10 segons i està molt bé, però tu t'avorreixes, o no sé què t'agradi Celine Dion, llavors estiguis allà en plan Nirvana. Però el que té aquesta cançó és que et fa saltirons amb la lletra. Diu una lletra una miqueta més ràpida i després molt lenta. I això el que fa és que tu estiguis més atent. Segons els típics professors d'història que et diuen
al segle XXI estem en una gran crisi i tot ho fan amb el mateix to i sembla que arriba aquell moment que no respirin, però en realitat estan respirant com si
t'agafés
d'un digeridú. Però el tema és que tu t'adorms. T'expliquin el que t'expliquin, perquè de cop i volta diuen Gutiérrez, que le veo, no parli amb el company, i tu diuen el mateix to. I per tant, si no hi ha un canvi a les cançons, ens avorreix. És com quan una cançó ja pot ser molt bonica de tornada, que si me la repeteixes 5 vegades, m'avorriré. Tot i que sigui la Shakira, remenant. Vull dir, al final, t'avorreix una cançó perquè necessites canvi. El nostre cervell s'acostuma molt ràpid a les cançons, sobretot quan és un 4-4, que són les cançons típiques que escoltem. Llavors, necessitem aquest gir, aquest petit, escolta, això què ha estat? I aquesta cançó ens ho dona. I ens ho dona no precisament amb instruments, o que entrin unes trompetes, o a cop un canvi de ritme, un sincopat. No, ens ho dona simplement en com cantem, en com fem utilitzar la lletra que tenim al davant. Okay. I a més el que diu és que fa que sigui una cançó de les lentes.
De pèls de punta?
De pèls de punta, home, si estàs...
O no arriba?
Jo, per mi, sí, però si no, no l'hagués portat. Però al final és això, és, si t'agafen aquell moment dolç, evidentment et posa els pèls de punta i tot el que tu vulguis. Però... per mi, el que s'ha de valorar d'aquesta cançó és això. És, primer de tot, com et fa anar i venir només amb el ritme de les paraules, i després que la manera d'expressar i dir segons quines coses és realment espectacular. Comença així. Cerca innocent algun tresor, com un petó de licor una tarda vora el foc. La primera frase ja té tres rimes, com si diguéssim. Cerca l'essència de l'amor, tan màgic, tan diví, abraçat a un arc de Sant Martí. Vols la dansa del vestit, vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Oh, alerta, pels de punta un altre cop. Per què? Perquè t'està dient, què vols? Abraçar-te. I a més, després s'explaia i s'extén, i es fa de dia, però es fa de dia amb una guitarra de fons i una veu. I de cop, llavors Charango, que comença a cantar, el cantant principal, i de cop s'hi sumen dos veus per darrere, que fan que diguis, ostres nano, això que està dient ara és més important? Doncs aquí, per un petit comitè, només amb una guitarreta, com si fos una cançó d'autor, de les que a mi m'agraden fer, no? Perquè al final els hi posem arranjaments i les volem vestir, però quan neix una cançó, generalment neix o a piano i veu, o a guitarra i veu. Així, nueta. I així és com els Charango han volgut tancar el seu primer disc, amb una cosa més aviat nua que cal acariciar per poder notar realment.
Doncs molt bé, Pere. Amb moltes ganes d'escoltar-la.
Molt bé, sempre us quedeu amb ganes d'escoltar-la. Començo a pensar que això és bo.
Que no l'escoltem. Doncs mira, perquè traiem de dubtes, l'escoltem ara mateix.
Perfecte.
Si us sembla, i així t'agraïm una vegada més que ens hagis acompanyat.
Gràcies, Pere.
A vosaltres.
Bon dia. Adéu.
Cerca innocent algun tresor, com un petó de licor, una tarda vora el foc. Cerca l'essència de l'amor, tan màgic, tan diví, abraçat a un arc de Sant Martí. Vols la dansa del vestit, vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Em quedaré despert, recordo el que vas dir, tan maco, tan petit. En tens prou amb els teus dits, la manera de mirar són aquests ulls marró clar que em tornen boig, dracera al món, demà i més on el temps i el sol no marxen mai. La 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 la. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort i em fa més fort. Vull vull ser un camí amb el cor. Bon dia, llur llum seré, amb un petó matiner.
Sant Cugat a fons.